Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia d'aquest dilluns de Pasqua de Pentecostés, aquesta segona Pasqua festiu en unes quantes localitats catalanes, entre elles Barcelona, per exemple, el Prat, per exemple, i unes quantes més que avui tenen festa. Avui tenen festa, és la segona Pasqua, en tot cas. Benvinguts tots, gaudiu els que teniu festa, i els que no teniu festa, doncs res, aixecar Catalunya, que falta fa, aixecar Catalunya. Com esteu? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tothom, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I posem fil a l'agulla, perquè aquesta setmana, uns 44.000 estudiants, una mica més, faran les proves d'accés a la universitat, les PAU. I això posa neguitós absolutament a tots, als alumnes, en aquest cas, i als progenitors, i als profes, i a tothom. Encara que les xifres diuen que més d'un 90% llarg, 95-96% aproven. Una altra cosa és la nota de tall. Això ja seria una altra història, Bé, aquestes proves comencen aquest dimecres i duraran fins divendres. Aquesta xifra, doncs, suposa un quart rècord consecutiu de matriculacions a la selectivitat després que l'anterior convocatòria, la de l'any passat, se superés la barrera dels 42.000 inscrits. Però més enllà de les xifres, com serà aquesta prova? Quins invents hi haurà aquest any? Perquè cada any ens sorprèn amb una genialitat pedagògica que, bé, algunes persones ho entenen, d'altres no les entenen gaire, però s'han de fer. Com l'han de preparar els alumnes, aquestes proves? Possiblement dona la sensació de déjà vu, perquè cada any parlem del mateix. Cada any traiem aquest tema. Però és que cada any és diferent. Cada any posen una cosa nova. Cada any això canvia. Una de dos. O és que no funciona el que hi havia, o si funciona i el toquen, doncs malament. Com s'ha d'encarar tot això? Parlem d'això i parlem d'aquesta selectivitat amb la Yolanda Canales, que en el seu moment va ser una experta en superar la selectivitat d'altres temps. Com està, Yolanda? Benvinguda.
Què tal? Per mi no em canviaven tant, Perquè no, ara no és d'any rere any, sinó fins i tot de dies i 48 hores o 24 hores després. Que amb això també els nois després no saben a què atenir-se.
Va estar la gran polèmica de les faltes d'ortografia, que ha estat possiblement la polèmica més destacada, una de les destacades de les proves d'enguany.
Efectivament, va per aquí, i també sobretot en comparació amb la resta d'Espanya, perquè la resta d'Espanya sí que penalitzaven les faltes d'ortografia, doncs, a les proves en general. En canvi, aquí s'havia decidit que només ho fes o es penalitzés a llengua i literatura, castellana i catalana, i també en el cas de les llengües estrangeres. Vist el rebombori, doncs el departament ha sortit a dir que no, que tranquils, que també es tindran en compte en altres matèries com el llatí, el grec, la geografia, història de la filosofia, història i literatura dramàtica.
Veus? Errare humanum est i rectificar es de sabios. Està molt bé.
O sigui, rectifico el que havia dit a l'octubre i rectifico després 24 hores del que... un embolic. Així és molt difícil també que els alumnes sàpiguen a què atenir-se. Després, un altre canvi important. Cada matèria tindrà un únic model d'examen, on tots els exercicis seran obligatoris, si bé alguns poden presentar alguna opció interna. Jo me'n recordo que quan vaig fer la selectivitat, m'imagino que amb el Jorge també, hi havia A i B, dues opcions. Doncs no, ara només tindràs una. I es poden presentar sobretot els exàmens d'història. Això també ha creat polèmica pel tema que, bueno, si es pot colar algun tipus d'ideologia, doncs preguntes que diuen que poden ser molt subjectives. He vist el Departament d'Educació, la tipologia d'exàmens d'història, per exemple, que poden sortir, que no vol dir que sigui aquest, l'examen zero que es diu. I ja diu, imagina't que ets un activista antifranquista que va de morir Franco, com quins arguments utilitzaries per convèncer els teus amics i que s'assumin en la lluita, tacatà, tacatà.
Bé,
d'este estilo. Imagina't que ets imagina't que ets Napoleó, no, això no.
Aquestes proves històriques li haguessin agradat al nostre tècnic, al Jorge Martínez.
Sí, per això estem posant...
Que és licenciado.
És licenciado.
Licenciado en història, és profe d'història, que on el veus, eh?
Sí, sí, no, no.
Tenim un tècnic que és licenciado en història, poca broma, eh? Sí, sí.
Molt important.
No, no, i tant, i tant. Avui tindria feina segura, perquè la té ja aquí, però tindria feina segura com a profe d'història. Una altra cosa és que et vingui de gust pues, pelear-te con alumnos
per ensenyar-te història. Em fa la sensació que no. Si el Jorge està aquí, és no, perquè no té ganes de...
història, eh?
Bé, bueno, aquesta serà una de les... Bueno, dels canvis més importants. I després ja, per acabar, l'estructura general de les proves, que això també és un sudoku, eh? Es manté com altres anys, això sí, es divideix en dues fases, la d'accés, abans general, que és obligatòria i que consta d'un total de 5 exàmens, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia i una matèria de modalitat a escollir entre les comunes d'opció de batxillerat. I després hi ha el que es diu ara la fase d'admissió, abans específica, que és voluntària, mm-hmm. i que serveix per a pujar nota, i els estudiants poden examinar-se de fins a 3 matèries de modalitat. Aquí hi ha...
Un munt, eh?
Això ja és el sudoku.
Una mica salvàtic tot, no?
Sí,
una mica salvàtic.
Intentar entendre això és una mica complicat, sobretot pels que som més... Mm. Bueno, però aquí és on estan les notes en definitiva, que tenen una, que ponderen més la nota, i on veritablement els estudiants, si necessiten esgarrapar aquelles dècimes per poder entrar a la carrera que ells volen...
Ho poden fer, exacte. Poden accedir. Bé, com afrontar tot això? Perquè ara està el moment d'afrontar-ho. Com organitzar-se, què fer, com davant dels nervis, com ho podem templar, quina estratègia s'ha de seguir. En parlant de tot això, traslladem aquesta pregunta a la Victòria Gómez, que és doctora en pedagogia i presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Victòria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quins nervis, no?, quan arriba... Tu recordes la teva selectivitat o què?
Bueno, jo recordo la meva selectivitat i sobretot recordo quan acompanyava els alumnes a la selectivitat, allò que els anaven cridant un amunt, sí. I anaves dient, ai, a veure com ho faran, a veure com s'hauran aixecat avui.
És normal que hi hagi nervis, perquè es busca una bona nota de tall i els nervis a vegades són traïdors, sempre. Clar. Són traïdors els nervis. Victòria, sí. Quins consells bàsics serien per preparar-se de cara a una selectivitat?
Mira, jo sempre m'agradava dir-los als meus alumnes, el que saps, saps. Per tant, si has arribat fins aquí, si tens aquesta nota de tall final de curs, vol dir que saps. Per tant, confia en tu mateixa, pensa en tu amb el que et diu el text, llegeix bé, pensa-ho bé, relaciona-ho amb el que saps i segur que te'n surts.
Clar, una de les coses seria aquesta, no? És a dir, entendre el que estàs llegint, això per començar.
Això és molt important, perquè un dels problemes que té l'alumnat és veu la prova, ara tindran menys possibilitats, perquè només hi ha una tipologia d'examen, però fa un any o dos hi havia dos exàmens i podien elegir l'opció A o l'opció B. Clar, què havien de fer? Fer una lectura ràpida d'un i d'un altre i veure per en quin se declinaven. Al fer aquesta lectura ràpida, en moltes ocasions, les coses no s'entenen bé, perquè llegeixen en diagonal, es posen nerviosos, això no em sona, això em sembla que no ho hem donat, això no sé què... Aleshores, el primer que se'ls ha de dir és calma.
Calma.
Llegeix.
Ante todo, mucha calma.
És molta calma. Sí, perquè tenen temps suficients. És a dir, hi ha una hora i mitja per fer l'examen. I al cap d'una hora la majoria comença a sortir, vol dir que han anat molt ràpids. Per tant, és a dir, esgota el temps, primerament. No has de ser el primer a entregar. Ja entregaràs. Encara que vegis gent que ja s'aixeca i tal, que no saps si ho han fet molt bé o és que no sabien res. Per tant, tu a la teva. Llegeix. Sobretot, pensa en el que t'estan preguntant. Pensa allò que t'estan preguntant. Amb què ho pots relacionar? Perquè cada vegada els exàmens són més competencials. Per tant, no es tracta molt de tenir un gran dipòsit memorístic, sinó de tenir les coses molt clares, saber amb què les pot relacionar i a partir d'aquí començar a construir.
D'acord.
Sí, sí, sí.
I després aquells que diuen, no, jo prefereixo estudiar a la biblioteca o jo a casa, on és millor estudiar?
Buah, això és molt personal. Jo penso que el més important és estudiar a casa. Tenir un bon lloc de treball on puguis estudiar, és a dir, que sigui un lloc clar, que sigui un lloc fresc, que a l'hivern sigui un lloc acollidor també, val? I que tinguis sobretot una bona llum per treballar, perquè la vista es cansa moltíssim. A partir d'aquí, i a cadascú és molt personal. Jo a vegades els he aconsellat, sobretot amb segons quin batxillerat, de dir, digues a la mare que mentre estàs treballant que tanqui la porta de la teva habitació i que no miri la taula de treball. Perquè si estan fent, per exemple, el TFG, si estan fent el TDR, evidentment necessiten consultar moltes coses, necessiten tenir punts oberts, pàgines que webs que han baixat, una altra llibreta per prendre notes, el portàtil mentre es van redactant. Clar, això no ho poden recollir dia a dia, perquè si no, l'endemà, quan tu vas a començar a treballar una altra vegada, fins que montes, com els dic jo, la paradeta. Clar. Fins que montes la paradeta i saps on t'has quedat i saps quin era el punt que volies comentar o la cita que volies dir. Has perdut una hora. Per tant, és a dir, de vegades els pares també hem de tenir aquesta paciència de dir, està fent el TDR o està fent el dibuix de no sé què i no l'acabe, no entro, no miro. La taula estigui com estigui, així com quan eren més petits els diners. Sí. No, acabes de treballar, ho reculls tot, ho poses tot a la motxilla, que no et deixi res. Aquí no, aquí hem de canviar. Mm. És a dir, és com algú quan fa la tesi doctoral, no? Pues ja saps que aquell despatx on treballo o aquella sala és la cueva de los ladrones.
Sí, sí.
Perquè hi ha papers per tot arreu,
per
no?
Tot arreu.
I pòsits, haig de dir això, haig de dir allò, no se'n pot oblidar això, no se'n pot... Bueno, pues, clar, tot això tu no ho pots recollir diàriament, perquè... Mm. Quan tu tornes a fer, ja t'ha passat el temps de treballar o has perdut aquella idea estupenda que t'havia vingut.
I la darrera pregunta que et faig és sobre la condició física, és a dir, mòbil i descans, perquè, clar, els nervis a vegades no deixen descansar com s'hauria de descansar i el mòbil, evidentment, tampoc ajuda gaire a tot això. Com sí. Gestionem tot això, sobretot el descans?
Ells haurien d'anar a la selectivitat, sobretot, havent dormit 8 hores. 8 hores, és a dir, ben descansats, ben dutxats per estar ben despejats i ben esmorzats. Perquè a vegades a mi m'han tret alumnat dintre de les sales que s'han mig desmaiat perquè no havien esmorzat. I, home, no, allà tu faràs un gran desgast psíquic, per tant necessites anar ben esmorzat. Va? Per tant, ben esmorzat. I després també hi ha una altra cosa molt interessant, i és, no podem ser tòxics a les portes dels exàmens. Què vol dir ser tòxics? Ai, no em sé res. Ai, no me'n recordo d'això.
Sí.
Ai, digue'm aquella pregunta. I com era allò? No, això és ser tòxic. És a dir, una hora o dues hores abans de l'examen ja no es pregunta res. Es parla d'altres coses, perquè si no et vas liant, et vas posant nerviós i això va mermant. Per tant, això és ser tòxic, al meu entendre, eh?
Molt bé. No, és un bon què, en tot cas, eh? És ser tòxic... No, i penso tota la raó, això és ser tòxic directament, eh? És influir pensaments negatius.
Sí, és aquelles persones que diuen, no hi ha estudiat res, no em sé res, i dius, no, però després trauràs un 8 o un 9, doncs no, deixem. Doncs
pues ja està, deixa-ho córrer,
ja m'ho faré jo.
Doncs, Victòria Gómez, doctora en pedagogia i presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquests consells, aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A tu, moltíssimes gràcies.
Sempre un plaer, moltes gràcies. Doncs ja sabeu, calma, tranquil·litat, bona lletra i res més. Ja veieu que és la qüestió més competencial en aquest cas. Seria una de les claus, de les maniobres a l'hora d'anar relacionant unes preguntes amb les altres. I una de les qüestions que és essencial i possiblement seria un dels punts febles dels que hem parlat ara és la comprensió lectora. Això és essencial. Essencial per entendre què t'estan preguntant, interpretar tot allò que s'està volent. La comprensió, no per ells, per tothom, eh? Que les noves generacions tenen aquest petit problema. Va, que de seguida parlarem de coses interessants, sobretot si t'agrada la carn, de cara a aquest proper cap de setmana, perquè va començar una mica com una mena d'experiment, a veure què fem, què no fem, i ara ja serà la tercera edició del Meet and Fire al Port Vell de Barcelona, que serà aquest cap de setmana. Serà la tercera edició d'aquest Meet and Fire. De seguida en parlarem amb l'organitzador, amb un dels organitzadors, l'Iñaki López de Viñaspre, per parlar de carn i parlar d'un d'aquests festivals que, ostres, en tres edicions ha arrelat ja al Port Vell de Barcelona. De seguida en parlem aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans de tot això, si em permeteu, anem a parlar de crear feina. No sé si coneixes els ajuts Crea Feina 2025. És la subvenció que llença l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa per donar suport a les empreses que contractin nou personal i impulsar la creació d'ocupació de qualitat a la ciutat. L'import és de fins a 15.000 euros, tot i que varia segons el perfil de la persona contractada. Si vols consultar, si t'interessa, doncs consulta els perfils específics i les quantitats a la web. barcelonaactiva.cat/creafeina2025 barcelonaactiva.cat/creafeina2025 pot sol·licitar l'ajut fins al 19 de setembre.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma, materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías, 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest tema és més que adequat per parlar del Meet and Fire, perquè seran cuiners, especialistes en brasa de tot el món, de tot el planeta, i quan dic de tot el planeta, dic de tot el planeta, que es donaran cita aquest proper cap de setmana, el divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15, al Port Vell de Barcelona, per aquesta tercera edició del Meet and Fire, la mostra de brasa més impactat, com a mínim, d'Europa, en tot cas. I tenim un responsable, és un coordinador del Meet and Fire, que es diu Iñaki López de Viñaspre. Amb ell parlem de carn. Iñaki, bon dia, benvingut, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Jo, t'he posat com a responsable, però no, tu no ets tu sol el responsable de tot això.
Sí, sí, som uns quants. Jo formo part d'aquest equip de bojos que fa... Allà abans de la pandèmia vam somiar aquest projecte. Amb la pandèmia no vam poder posar-ho en marxa, però el 23 vam fer la primera edició. Aquest any serà la tercera. I, bueno, ho has dit molt bé. Jo crec que és la trobada de bojos de tot el món que veuen el foc de forma diferent, des de la seva perspectiva, la seva cultura, i veuen el món de la carn i del foc com una identitat pròpia, no? I veure això tot plegat en 6.000 metres quadrats al moll de la fusta i poder donar la volta al món càrnico fueguil, doncs jo crec que és una cosa única. No?
Quins països estaran representats en les brases, en forma de brasa i fum? I car, clar.
Doncs mira, d'Europa, jo et diria, bueno, d'Europa evidentment ve gent de Catalunya, però ve gent de tota Espanya, ve gent de Portugal, França, Itàlia, Luxemburg, Islàndia, Reina Unit, de fora d'Europa tenim gent de Mèxic, d'Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, tenim gent que ve de Turquia, del nord d'Àfrica, o sigui, una bogeria.
Sí, sí, mil maneres de fer cuir, cadascú amb el seu estil tradicional, segurament, del seu país, no?
Sí, sí, sí. Sí, a més, jo et dic que moltes vegades veure tot això plegat dona una sensació de que no hi ha millor ni pitjor manera, sinó que hi ha diferents maneres de fer i de cuinar i d'entendre la cultura del foc, i està molt lligat a la història de cada país, la història de cada cultura, les condicions climàtiques, culturals, familiars, i això, bueno, fa que tastar aquestes coses, jo crec que és un privilegi únic.
No? Ja s'ha consolidat, va començar una mica així, com, no sé si una mena a veure què passa, i ara ja està plenament arrelat, només en tres edicions,
Sí, 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 està molt arrelat. Aquest any esperem més de 50.000 persones, aquests tres dies. Encara queden algunes entrades per divendres, dissabte i diumenge, però hem de córrer perquè serà, jo crec que serà una trobada que... Quedar-se fora és una pena.
Sí, sí, la veritat, si t'agrada la cara, és una autèntica pena. La veritat és que sí. Iñaki, suposo que quan això va començar, quan se'ls va passar aquesta cosa pel cap, sí. Mira que segurament és un context on la carn, en funció de qui parlis, està una mica demonitzada.
Bueno, però mira, precisament el que volem fer és reivindicar això. O sigui, el que té darrere aquest festival, que és molt lúdic i molt gastronòmic i molt hedonista, però en el fons té una cultura de consciència social molt important. Per què? Primer perquè estem posant en valor els productors de veritat, a la gent que cuida els animals, a la gent que alimenta bé els animals, a la gent que treballa cada dia amb aquestes petites explotacions i treballa pensant amb la salut dels animals i amb la salut de les persones que després menjaran aquests animals. O sigui, estem d'alguna manera en contra de la gran indústria alimentària. En segon lloc, jo crec que és important perquè el món de la carn, fora dels tòpics que la gent té, no és un fonamentalisme. O sigui, menjar carn ha de ser menjar poca carn, molt bona, i de vegades, i gaudir el dia que ho fas, perquè és un acte de plaer conscient, i jo crec que reivindicar tot això, jo crec que és una manera d'estar al món diferent. I va en contra de tota aquesta indústria de que entrem a supermercats cada dia i trobem elaborats de carn de tercera divisió, explotacions absolutament fora de lloc i fora de lògica, i bueno, i és una reivindicació, jo crec que a part de ser un festival lúdic i hedonista i gastronòmic, té una part reivindicativa també d'una manera de ser i d'estar, no?
Doncs, Iñaki López, escolta'm, felicitats per una altra edició de Meat and Fire i gaudirem de la carn aquest cap de setmana. Moltes gràcies per l'atenció.
Segur que sí, us esperem amb tot el carinyo del món i el foc encès.
Així sigui, i allà estarem per gaudir de la tercera edició d'aquest Meat and Fire al Port Vell. És que ara que arriba el bon temps, Barcelona, de fet tot Catalunya, s'està trufant de festivals i de retrobaments molt primaverals amb un peu a l'estiu, amb la calorada que tindrem ja a sobre, i és magnífic, és una època molt xula, per viure i per gaudir del carrer. Aquí a Catalunya qualsevol època és bona, però aquesta encara millor. Va, no sé si ho sabeu, però sabeu que l'Institut Català de Finances celebra enguany el seu 40è aniversari? L'Institut Català de Finances és la banca pública de promoció de Catalunya i commemora 4 dècades d'història en què ha finançat més de 37.000 empreses, persones emprenedores i entitats. Però què diferència tot això? Què diferència l'Institut Català de Finances d'un banc normal i corrent? Doncs el seu model, l'oferta del sector financer privat a través de 2 elements diferenciadors: el finançament a llarg termini per facilitar el retorn del deute i l'impuls a projectes i sectors estratègics per Catalunya, com la sostenibilitat, reindustrialització, l'habitatge... Més informació? Doncs més informació a isaf.cat.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va...
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ya está aquí el calor, ya estamos mirando la playa. Bueno, vamos a lucir figura, vamos a recuperar peso. ¿Has probado el plan 1, 2, 3? Pues mira, vamos a hablar con Marta, que es experta en dietética de Laboratorios Clinitec, para hablar precisamente de eso, del plan 1, 2, 3. Marta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Buenos días a todos los oyentes. Pues me encanta y me apasiona hablarte del plan 1, 2, 3 porque hemos podido conseguir bajar y ayudar a miles y miles de clientes con el método plan 1, 2, 3. Hemos conseguido que bajen esos kilos que muchas veces han sido tan difíciles, que están cansados de probar diferentes dietas, y con el plan 2, 3 hemos conseguido, sin esfuerzo, poder perder de 6 a 8 kilos en un mes. Más de 3 centímetros, bueno, son poco 3 centímetros, pero te iba a decir 6, pero que vas a bajar dos tallas garantizado, te deshinchas, claro. Luego que en esta época que con el calor que tenemos encima, pues que se ha adelantado también, pues el calor hace que también uno se hinche, que esté más pesado, que retenga líquidos, que te notas el abdomen más inflamado, pues con el secreto que lleva la fórmula plan 1, 2, 3 conseguimos arrastrar y bajar peso de una manera fácil, arrastrar toda la grasa localizada, porque la primera semana con el método plan 1, 2, 3 bajamos de 2 a 3 o 4 kilos ya en la primera semana, además de que te deshinchas, bajamos peso y volumen, y sobre todo que lo notas, que reduces la cintura, los michelines, te sientes más ligero. Está clínicamente probado, económico, con registro sanitario, porque es 100% natural con registro sanitario, y lo más importante, que no tiene efecto rebote, que no tiene efectos secundarios, que no son sustitutivos de comida, y que además tenéis un teléfono totalmente gratuito para llamar e informarte, para probarlo, porque verás que es súper económico y los resultados son, bueno, grandísimos. Podrás bajar de 6 a 8 kilos en un mes. 900-494-134. Repito, teléfono gratuito, que allí donde tú estés, mañana lo tienes en tu domicilio sin tener que pagar transportes ni citas. Y si tienes cualquier duda, consulta durante el proceso, nos llamas. 900-494-134 o el de siempre, 650-51-52-53.
Pues justamente 900-494-134 o 650-51-52-53.
Y seguimos con la promoción de parejas, porque te vienen dos planes, uno para ti y otro para quien tú más quieras, con los parches reductores para reducir la zona del abdomen, y te llevas de regalo el Captagrasas Quema Grasas, que es una esponja para que absorba todos los excesos de estas próximas vacaciones. 900-494-134.
Marta, un beso muy grande, muchas gracias.
A ti.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
És el moment de parlar de curiositats. Va, avui també, encara que es festiu a algunes localitats de Catalunya, però fem curiositats i tenim aquí explotadíssim el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats, Ya está listo que todo lo sabe, llibres per als petits en català i castellà, també sobre el nou llibre del Perquè de les coses.
El nuevo libro de los porqués.
Siempre me equivoco.
El nuevo libro de los porqués.
Hola, Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, discúlpame, siempre me equivoco, ¿eh? ¿Te das cuenta? Lo tengo ahí metido, el nuevo libro de los porqués. Sí. El nuevo libro de los porqués. O sea, aquest nuevo libro, entre altres, que té l'Alfred López, el nostre divulgador científic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien.
Tenemos aquí unas cuentas muy chulas.
Sí.
De entrada, va, comencem. No sé si ho sabíeu, ¿eh? Però el terme colonitzar... Igual fins que no t'hi diuen, no caus, eh? I dices, claro, claro, como no había caído yo. No sé si sabíeu que el terme colonitzar no prové del cognom de Cristóbal Colón.
Claro. Muchas personas creen...
Pues yo entre ellas.
Que colonizar...
Viene de Colón.
Colonizado, viene de Colón, de sí. Cuando llegó a América y colonizó América.
Y no viene de ahí.
No. En realidad, colonizar deriva del latín... colonia, que significaba tierra de labradores y a su vez de colonus, labrador, y del verbo colere, cultivar. Y mucho antes de la llegada de Colón a América, los romanos ya utilizaban estos términos para referirse a aquellos grupos de personas que se trasladaban a otros territorios para asentarse y trabajar la tierra.
O sea, no viene de Colón, claramente. No.
El apellido Colón, en realidad, ¿sí? Es una castellanización del italiano... Colombo, que significa palomo o paloma.
Ajá.
Así que era Cristóbal Palomo.
Cristóbal no, Palomo.
Cristóbal Palomo, ¿eh? Y era el verdadero...
El detective Colombo.
Sí, y era el verdadero apellido del navegante genovés. Y curiosamente, en el nombre del país, Colombia, sí que viene de Colón.
Ah, ¿eh? Vale,
este sí está
bien.
Inspirado en él y fue propuesto por el revolucionario venezolano Francisco de Miranda como un homenaje simbólico durante las luchas de la independencia americana.
Ah, Colombo, vaya.
Colombia sí que
Colombia,
viene de
sí.
Colón, pero colonizar no viene de Cristóbal Colón.
De acuerdo, pues mira, oye, yo era de los que estaba convencido que Colón... Sí. Colonizar venia de Colón, eh? Era, almenys això me dava la sensació. Mira, ja sabem una cosa més, eh? Más, ¿cuál es el origen del término discrepar? Que es cuando no tienes la misma opinión que otra persona y empiezas a discutir, ¿no?
Sí, es un desacuerdo, una diferencia de opinión entre dos o más personas. Pues etimológicamente proviene del latín discrepare, compuesto por el prefijo dis, que significa separación o divergencia, y crepare, que quiere decir sonar, crujir, hacer ruido. Y en su sentido original, discrepare significaba literalmente sonar de forma distinta. Y se aplicaba a sonidos discordantes como el de instrumentos musicales que no armonizaban entre sí. Y con el tiempo, el término evolucionó desde ese contexto acústico hacia un uso más amplio referido a ideas o posturas que no coinciden. Y fue en 1732 cuando el Diccionario de Autoridades ya lo recogió con la acepción de decir una cosa de otra, no ajustarse o conformarse con ella, o diferenciarse o desigualarse. Y hoy en día discrepar conserva ese mismo sentido de no estar de acuerdo, pero desprovisto totalmente de ese motivo y ese
matiz, el origen, claro,
sonoro.
O sea, ahora ya discrepar no se aplicaría en ningún momento a instrumentos, música, que sí, ni a la música.
Que sí, suenan diferentes.
Sino diferencias de opiniones, incluso sí, ya una discusión. Discrepar, tener sí, opiniones contrarias. Sí. Mira tú qué cosas, pero no, no tampoco me lo hubiera imaginado, este principio.
Ya sabes que a mí me gusta sorprender
ya, de vez en cuando. Vienes ahí con el arma cargada y dispuesto a marcar sí, goles. Sí, sí. Bien hecho. Y a ver qué tal está. Perquè són termes que segurament tu quan els escoltes diuen, pues és, més o menys és el, són sinònims, no? Però fins a quin punt? Quina és la diferència entre asocial i antisocial?
Como bien dices, hay muchas personas creen que son sinónimos
yo,
en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero son claramente distintos y no deben confundirse. Y es que el término asocial describe a una persona que no muestra interés en participar en actividades sociales o en relacionarse con los demás. Eso es una persona asocial. Y no implica necesariamente que sea hostil, no implica ninguna hostilidad, sino una preferencia por la soledad o un estilo de vida reservado. Y la RAE lo define como el que no se integra o vincula al cuerpo social, y además no lo incluyó en su diccionario, la palabra social, hasta 1989.
¿Qué dices?
Sí. Estas otras cosas
pero,
de esas palabras.
Pero esto cuando se llevaba ya décadas ya utilizando la palabra.
Pues bien, pues eso. Pues sin embargo, antisocial se refiere al comportamiento que son activamente perjudiciales o contrarios al orden social y puede implicar agresividad, desprecio por las normas, rechazo de la autoridad o incluso conductas delictivas, ¿no? Es un antisocial. Y la RAE lo define como contrario al orden social y lo recogió, este sí, en 1869.
O sea, recogió antes antisocial que asocial.
Que asocial. Asocial no fue hasta 1989. O sea, hay casi un siglo de diferencia.
Qué curioso, ¿eh? Porque además sí, sí, estamos hablando de asocial, que es un comportamiento humano voluntario. Que sí, sí, no sí, quiero sí, tener relaciones no quiero, ni, sociales
no
ni
quiero
mucho,
asociarme con nadie.
Correcto, ¿eh? Correcto. Es curioso eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues además, en psicología clínica, el trastorno antisocial de la personalidad describe un patrón persistente de desprecio por los derechos ajenos, a menudo vinculado con la manipulación, la impulsividad y la falta de empatía.
Pues ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Brutal, a mí brutal. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Es un placer, hasta la semana que viene.
Ya sabeu que tots els llibres de l'Alfred López, plens de curiositats, els podeu trobar, per exemple, a Amazon, en tot cas, eh? I si no, aquí. Aquí cada dilluns el tenim a explicar-nos sí, cosetes. I dit això, no sé com està el vostre cor. Com és el vostre cor? Ja sabeu que si teniu qualsevol cosa, qualsevol revisió, qualsevol dubte, sempre està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya i cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. A INSCOR trobareu tota la informació a la web, em refereixo a la web d'INSCOR, inscorbcn.com, inscorbcn.com. Estem a punt d'arribar a la una. Recordar que avui no hi serà perquè és festiu local a Barcelona, i el doctor Adolfo Vivar Badia no hi serà amb nosaltres, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, però sí està en marge el seu mail. radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, perquè li traslladeu qualsevol dubte que tingueu sobre salut ocular. El dilluns vinent sí que hi serà aquí amb nosaltres, eh? El telèfon de l'Institut és el 93 301 3003. Els dilluns estarà aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia per parlar de salut visual. Estem a punt d'arribar a la una, tancarem Herrera, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra per parlar d'una qüestió que segurament si us ha passat pel cap. Endeutar-se o demanar un préstec per anar de vacances. Vull anar de vacances perquè sí i com no tinc els diners suficients, demano un préstec i lo pago en còmodos plazos. Segurament que alguna vegada s'ho ha passat pel cap. Ara parlarem amb una experta d'aquest tema i de la pregunta base que farem. És recomanable endeutar-se per anar de vacances? Doncs a migdia serà amb el tema que obrirem. Arribem a la una. I ara doncs continuem explicant tot el que t'interessa amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I nosaltres tornem de seguida per parlar d'això precisament, de si és recomanable o no endeutar-se per anar de vacances.
Goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Oh, la
espectacular! ¡Balón de la Morta!
¡Modric! ¡Gol! Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo.